A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Continuant, diguem, aquesta mixitat de convidats, ja porto 3 dies seguits, tu, això sembla... No ho he fet a posta, però bueno, hi ha coincidències de vegades que són benvingudes. Tinc parella de convidats avui també, en tots els sentits de la paraula. Rebeca Roger, benvinguda.
Molt bon dia.
Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, com han anat aquestes vacances, si n'heu fet juliol, agost, per venir, fetes?
Bé, no, ja les hem complert, vam fer separat, que sempre ens agrada, perquè... Jo sempre ho dic, el masses dies fora d'Andorra m'acabo atabalant i ho trobo a faltar. Llavors, fer uns dies al juliol i uns dies a l'agost, penso que està molt bé i bé, les vam gaudir moltíssim, la veritat.
Molt intenses. Sí.
Sempre ho diem, quan anem amb canalla, més que vacances, és la mateixa feina, però en una altra localització. Però bueno,
I després seguir el ritme de la canalla, que a vegades porta més marxa que tu.
Per això, sí, no, és 24-7 i a seguir el ritme.
Parlant de canalla, ja que hem arrencat amb aquest tema, aquest vespre a les 7 hi ha una presentació del llibre sobre l'assetjament, que és El silenci de la broma, que presenta l'Associació de Joves de Risc d'Andorra. Sandra Cano, si ens escoltes, que ets la presidenta i que ve aquí amb nosaltres a vegades a la tertúlia, et saludo. Clar, preocupació també pot ser per alguns pares. Torna a començar el curs escolar, els nens ho han patit, no ho han patit, l'estiu desconnecten, no desconnecten. Malauradament és un tema recurrent diverses vegades durant l'any. Potser per alguns pares o per alguns nens també és una angoixa tornar a l'escola.
I tant. I de fet, ens trobem amb casos bastant propers de casos que hem passat així, i ja no cal anar ni a adolescència. Veiem que en edats inferiors ja es comença a patir aquests greuges. I la veritat és que és un tema pelut en aquest sentit, perquè és el que dius, durant l'estiu desconnectes, però els nens i els pares també, que han estat tot l'any patint aquest assetjament, aquest bullying, digue-li com vulguis, arriben en aquest setembre també amb una angoixa extra, que no saben com anirà aquest curs i aviam. Esperem que cada cop hi hagi més visibilitat sobre aquest afer, més conscienciació, més preparació per part dels docents i per part dels mateixos pares, que moltes vegades són els pares mateixos els primers en què s'han d'educar en saber quins comportaments tenen els seus fills, què poden fer per revertir-ho, com detectar aquestes situacions i a partir d'aquí pues, anar millorant.
Sí, aquesta velocitat de societat, a vegades se'ns escapen coses que hi ha missatges i no els percebem.
Aviam, l'assetjament ha existit tota la vida, o sigui, jo l'he patit en primera persona i és algo que a l'època doncs no se li donava ni la importància ni la pedagogia que ara mateix se'ls està donant, no? Però jo crec que encara s'ha de fer un treball molt bèstia a nivell de les escoles per poder, sobretot, trobar ràpid els focus on poden haver-hi aquest tipus d'assetjament, perquè moltes vegades és un assetjament molt, molt, molt fi, que no es percep, però que hi és, no? Llavors, bueno, doncs el tema pedagògic és superimportant.
I moltes vegades ho hem dit també, tant la Sandra com l'hem tingut aquí al micro, el problema és avui dia, diu, és que no és el moment l'assetjament, el moment que estàs al pati del col·legi o a classe.
Exacte.
És fora, perquè ara, malauradament, amb la digitalització, mòbils, xarxes socials, o sigui, la cosa continua, diguem.
Exacte, sí. Aquesta és la cosa, no? Aquesta és la part fina que no es veu, no? Llavors, bueno, s'ha de tenir un control
exhaustiu. És una guerra de desgast, que moltes vegades no s'hi pren atenció per això, perquè és molt delicat l'assetjament que es pot arribar a patir, però amb aquest desgast, aquesta continuïtat, és quan a poc a poc va minvant la salut mental també de l'afectat.
Crea amb ella, segur. Sí. Segur.
Tu que estàs, diguem, per professió en el tema, hi ha buits legals encara en aquesta part, diguem, no diria judicial, no, però diguem de recursos que pot tenir la persona assetjada per denunciar, per... Es tindria de complementar la llei, potser, o el marc és prou ample?
És veritat que penalment hi ha aquest delicte. El problema és que quan ens trobem en situacions de menors, primer de tot l'assetjament, perquè realment sigui considerat un delicte, ha de ser, primer de tot, molt flagrant i amb un cert grau d'importància molt bèstia,
sí,
és a dir que
tot,
sí, amb testimonis, i ha de ser s'ha de notar molt que hi hagi aquest fet, i moltes vegades és el que dèiem, això no succeeix perquè és al llarg de tot el curs, petites pulles, petites bromes de mal gust. Clar, això fins a quin punt es pot considerar o no delicte, però això no treu que el dany hi és i és continuat. A partir d'aquí, clar, recordem que els ser menors, l'únic que pot existir és una responsabilitat civil per part dels pares, que són els tutors legals d'aquesta criatura, i clar, és molt complicat detectar i poder incriminar penalment, per exemple, un infant que comet aquests actes precisament per això, per aquesta necessitat, que també és normal que l'hagi per protecció de tothom, de casos realment molt detectables i molt importants. A partir d'aquí, segurament encara es podria millorar més, però jo penso que més que incloure més delictes o més faltes en aquest sentit, el que s'ha de fer és la tasca de prevenció. És molta més prevenció per evitar que tot això vagi molt més.
Sí, pel que dius és que entre la línia, diguem, és vermella, per dir una manera, clar, i la línia groga, malauradament hi ha encara, diguem, un cert marge, diguem, de àgil per a la persona que assetja, que et dius, bueno, fins aquí puc anar sense que em toquin massa la cresta. No?
També hi ha una cosa que s'hauria d'impartir molt més en les escoles. Ja es va començar a fer a la meva època, però jo crec que no se li ha donat el plus que se li hauria d'haver donat, és tot el tema de la mediació. És un tema que s'hauria de fer més, amb més recurrència, no només entre alumnes, sinó entre professors i alumnes, entre professors i pares. O sigui, jo crec que hauria de ser fonamental realment per poder veure ràpid i poder prendre cartes sobre l'assumpte, sobre aquests tipus de temes que poden entrar amb bastanta més recurrència. Al final, si tu amb una mediació arribes en un contracte, agafes unes mesures que has de seguir i tot plegat, això et dona una base una miqueta més dura, més forta, per poder tirar endavant si mai passa res més, no? Llavors, bueno, doncs crec que...
I ho has dit molt bé, sobretot, jo em sembla que el problema més important avui en dia és el sentit dels pares. Okay. És a dir, ara mateix, des de la nostra generació fins ara, el comportament de moltíssims pares, mai es pot generalitzar, però de moltíssims pares, aquesta sobreprotecció que es fa sobre el fill, sigui quines siguin les conseqüències, siguin quines siguin les causes, també pot arribar a ser danyí, perquè al cap i a la fi estàs acabant fomentant aquest comportament, negant-lo i encara justificant el per què el teu fill ha fet això, o negant que el teu fill hagi fet això quan tothom ho diu. Això és un problema que nosaltres ja ens hi hem trobat, que jo considero molt greu precisament per això, perquè si els mateixos pares no detecten aquest problema, no l'assumeixen i no el tracten, el nen, lògicament, continuarà la seva feina en aquest sentit.
Sí, del que dius, Guillem, és una miqueta s'ha desautoritzat, diguem, la part, diguem...
L'autoritat
del professor, sí, sí. Que quan, doncs, posaven una bronca o tal, arribaves a casa i dius, la que em caurà a sobre...
Sí, sí, encara i... et caurà una segona bronca. Ara és el contrari, exacte. És el professor que acabes broncat pels pares, moltes vegades, eh? I a mi em sembla demencial, perquè és el professor qui està 8 hores amb el teu fill, que sap perfectament el que ha passat, que no ho dirà perquè li tingui venir al teu fill, que moltes vegades és la cantarella que tenen molts pares, sinó perquè ha viscut una situació que realment requereix de l'ajut dels pares i de la seva pedagogia per poder-ho suportar. Aquest professor també es basarà amb els testimonis dels altres alumnes, que seran els primers segurament que l'aniran a veure per detectar que hi ha un problema, i el que ha de fer un pare, sobretot si el que vol és que el seu fill estigui en les millors condicions, és assumir que hi ha un problema. No passa absolutament res, pensem que no deixa de ser canalla, però si no són els mateixos pares qui fan el primer pas per intentar arreglar aquesta situació, és impossible que el fill millori, perquè s'escudarà precisament en aquesta protecció que li ofereixen els seus pares sense cap tipus de motiu.
Sí, del que dius, cert que potser aquestes primeres setmanes de tornar a les aules està, doncs, una miqueta més a la white de comportament dels nens, com passen, ho passen bé. Hi ha sempre una miqueta eufòria, no? Dius, bueno, torno al col·le amb els companys i tal, però alguns ho viuen millor que d'altres.
Correcte, correcte.
Bueno, veurem. Hi havia un cas a França que malauradament ha sigut notícia, doncs, d'una nena de 14 anys que s'ha tret la vida per culpa, diguem, de xarxes socials i de TikTok, i comentaven, doncs, hi ha hagut una comissió d'investigació per l'Assemblea Nacional i s'estava parlant a nivell d'Europa de com prohibir per sota de 15 anys, accés a xarxes socials i com regular aquest accés a xarxes a partir d'una certa edat.
Sembla que vaja a Espanya i ja comencen a agafar cartes de l'assumpte i estan començant a prohibir els telèfons mòbils dintre els recintes escolars i tot plegat. Dintre del marge jo ho trobo correctíssim, perquè al final un nen no ha de fotre res dintre del col·le amb un mòbil, no?
Però, i bueno, quasi que fos aquí fora, també, perquè clar, depèn de quines edats, ara exacte. Veus nens de 8 o 10 anys que van amb el mòbil a tot arreu i dic, ostres, entre poc
bueno,
i massa.
No cal, no? Llavors, bueno, crec que començant per una... No sóc mai partidària de completament les prohibicions, no? Sempre hi ha excepcions, però jo crec que això hauria de començar a ser una base fonamental, doncs, perquè els nostres fills comencin a connectar un altre cop, doncs, amb l'entorn que tenen, no?
I a més, la cosa, diguem, té una certa, diguem, girada de marginalització, perquè dius, bueno, doncs, els nens, dius, molt bé, no tenen mòbil. Ostres, jo no en tingui perquè el meu company en té
exacte.
Un. Aleshores, dius, bueno, tens un mòbil, però aleshores un mòbil molt bàsic, per dir-ho així, que és per trucar i ja està.
Exacte.
Però avui dia tens un ordenador a la butxaca. Aleshores, diguem, aquesta evolució societal, tecnològica i tal, fa que si no estàs dintre el motllo, ja estàs marginalitzat,
exacte.
Impossible, diguem, mofa dels companys, perquè mira aquest, no té per aquests històries, no?
Bueno, però aquí entra també la base de com alimentes l'autoestima del teu fill, no?
I l'ús regulat, està clar.
I l'ús regulat,
jo sempre he sigut contrari d'aquests extrems, ni de que el crio estigui a les 24 hores del dia amb el mòbil, ni prohibir-li rotundament el mòbil. És a dir, el bon ús, pensem que aquest nen, tard o d'hora, viurà. Està en una generació que ja és 100% digital. Per tant, tampoc és normal prohibir-li, i més quan el que dieu, quan realment tot el seu entorn ja està visquent aquesta situació. I jo me'n recordo, per exemple, sense anar més lluny, quan nosaltres érem petits, segurament passàvem la tele. Jo tenia companys a classe que a casa seva estava prohibit rotundament mirar la tele. Clar, què passa? Que vulguis o no, nosaltres arribàvem a l'hora del pati, el primer que fèiem era comentar el capítol de Bola de Drac que havíem vist el dia anterior. Clar, el nen aquest moltes vegades pues, es podia sentir desplaçat perquè realment estava fora d'aquesta òrbita. Per tant, també jo defugiria una miqueta d'aquests extrems ni de tot el dia ni de prohibició total. És a dir, tots som responsables com per poder mirar quin ús en fan de les noves tecnologies als nostres fills i a partir d'aquí començar-les a regular. També podem detectar que si el nostre fill es comença a obsessionar amb excés, doncs escolta, comencem a retallar. Però jo diria que un bon ús sempre serà positiu pels fills també.
Ja que estem en l'àrea, diguem, educativa, bueno, aparentment hi ha hagut un bon camí per a aquest acord salarial amb els docents, que està gairebé conclòs, falta una miqueta les esmenes d'aquest acord. També hi ha aquesta part, diguem, l'estat de la docència i l'estat anímic o de valorització
exacte,
de la feina aviat, que fan, sí. Que influirà més o menys directament a sobre l'aula que tenen i els alumnes.
Home,
o sigui,
sempre és un incentiu de més i tant. O sigui, si se't valora la feina que fas, doncs la fas amb més a gust, no? Jo sempre considero que vals el que has de fer i vals la feina que dones, o sigui que si estic completament a favor de que se'ls hagi augmentat
les condicions
i tant,
en general, sí, sí.
I
fins i tot encara ho enganxaria amb el que dèiem abans, que precisament el professorat sempre ha de tenir aquest reconeixement i aquesta consideració per la tasca que fan, però em sembla que ara més que mai, perquè ara a part de lluitar, entre cometes, amb els alumnes dia a dia, ara també han de lluitar amb els pares.
Exacte.
I això em sembla que també comportaria
un desgast
mental, plus de desgast.
S'emporta la feina a casa,
sí, sí, la veritat és...
no és que marxin dos mesos de vacances, no, és que al final és que també és necessari, no? És un desgast mental que o baixes revolucions o no dures a la docència. És que jo ho trobo completament normal.
Clar, i a més, diguem, aquesta part, diguem, molta gent sí que hi ha, doncs, aquesta, diguem, devoció perquè és una feina que l'apassiona.
Exacte.
I altres persones que potser sí tenen aquest, diguem, sentiment inicial, però per les complicacions salarials, alumnes i altres, i encara potser aquí a Andorra nosaltres estem molt ben parats respecte a altres països o altres regions, diguem, que sigui de països veïns, França o Espanya, per l'alumnat que tenen.
Exacte.
Que és encara més complicat.
I tant,
també.
I tant, de gestionar sobretot, i tant. Bueno, no cal anar molt lluny tampoc al Liceu mateix, les condicions que tenen al Liceu els professorats no és la mateixa que tenen a l'andorrana, ni molt menys, o sigui, la quantitat d'alumnes per professor és el doble o el triple que en una classe de l'andorrana, o sigui que, bueno, la consideració hi ha de ser, clar.
Bueno, la notícia deia que un 40% més d'alumnes a l'andorrana, la francesa hi havia notícia doncs, que han tingut d'obrir una aula més de terminal, Maria Moliner també una aula de primària.
Exacte,
clar, sí. L'increment poblacional que hem tingut demogràfic sí. també ha repercutit en regrupaments i també en més canalla a les aules també.
Completament, completament. Aquí a Andorra, si realment hi ha aquest creixement demogràfic, les institucions, sobretot el govern, ha de ser conscient de que les nostres infraestructures han d'anar en conseqüència. I penso que amb això no s'està complint perquè veiem que cada cop hi ha més serveis que estan al límit de la saturació. Parlem de tràmits, parlem de sanitat, parlem d'educació, parlem de xarxes viàries. No estem creixent al ritme que tocaria i com dic sempre, s'estan començant a prendre mesures, però aquestes mesures venen molt tard. Molt tard.
Del que dieu és una miqueta el que, quan vàrem començar temporada de tertúlies el dimarts, el missatge que va passar doncs, el síndic i el cap de govern, la missa de Meritxell, doncs, tenim que prendre cada vegada més consciència que doncs, tenim que tenir un creixement doncs, controlat, raonat, sostenible, diguem, i amb una proporció adequada, perquè forçosament no podem empènyer les muntanyes tampoc.
Els discursos són preciosos. Però després s'han de fer, és a dir, completament a favor de la teòrica que ens van transmetre el cap de govern i el síndic, però d'aquí a la realitat em sembla que encara hi ha bastant marge de treball.
Sí, però potser era un missatge que fa 6 mesos enrere o 8 mesos enrere no era tan marcat a l'unisó.
Lògicament, però perquè ara estan veient realment que els hi està petant a la cara tot aquest problema. I és un problema que fins ara, fins fa poc, encara se'ns negava, els que ja portàvem anys denunciant-ho, però ara estan veient cada cop que no, que això és un problema real i que cada cop la societat n'està més conscienciada.
I el problema que tenim és que la gent que ve a Andorra, molta d'aquesta gent és gent amb residència passiva, gent que, doncs, ara, per exemple, s'ha tornat a obrir un cupo extraordinari per poder fer entrar més gent, sobretot a nivell de puestos més...
Sí, sí, treballadors d'hosteleria...
No, i també ara s'ha obert, a més, per tema d'hospitals, sanitaris, doncs bé, és que clar, jo crec que continuem anant tard, no? O sigui, és veritat que s'ha obert aquest cupo, ara suposo que s'intentarà augmentar una mica, però és que continuem estant en obsolescència, o sigui, és que no arribem a tot, no? Intentes anar al cardiòleg i et donen un any vista, un any i mig vista per anar al cardiòleg, doncs bé, no sé, s'està fent molt tard les coses, molt tard, i això ja feia molts anys que es predeia en realitat, i no s'ha volgut fer res doncs, perquè suposo que en el moment aquell interessava doncs, tota aquesta generació de nous vinguts a Andorra doncs, que sí que portaven un gran ingressos exacte, a les arques, però realment no han generat les expectatives que podien haver generat a un Andorra, no? I de creixement doncs, socioeconòmic.
Sí, per utilitzar una frase que no diria recurrent, no, però que torna moltes vegades, és aquest valor afegit per al país d'aquestes persones que han aportat, no? Dius, ells han aportat un cert, diguem, ingrés més o menys proporcional en alguns casos respecte a les rendes que poden tenir, la tributació que poden tenir, però realment, diguem, no han creat una riquesa afegida empresarial, per d'una manera.
El que han aportat és pa per avui i gana per demà. És a dir, aquí a Andorra estem molt acostumats darrerament a la política de la immediatesa, les solucions ràpides i els pedaços per cobrir aquestes necessitats. Es va veure aquesta gallina d'ous d'or amb la inversió estrangera que se'ns ha desbocat des de fa molts anys, que ens ha portat, és veritat, una reducció dels deutes públics impressionants. Això també ens ha permès poder fer més obres, més infraestructura, tot el que vulguis, però tot això ja s'acaba i ara toca el manteniment i el poder transformar això en sostenible, i això és la gana per demà, perquè això ja no ens ho pagaran aquesta gent. És a dir, aquí hi ha un problema molt greu i no s'ha pensat a llarg vista.
Del que dius em fa pensar una frase de l'Onassis que deia: si et planteges el manteniment i el cost que tens de manteniment del barco, no te'l compris.
Per suposat. Sí, sí, hi ha barcos o fins i tot molta gent que es compra cotxes de luxe, després li arriba la primera assegurança, la primera revisió, que ja et foten 2.000, 3.000, 4.000 euros.
Només canvia les rodes. Exacte, quantes vegades han deixat el cotxe al concessionari perquè les rodes sortien més car que una revisió. És que, clar, no ens en donem compte.
És un bon símil, és un bon símil, el dels barcos o els dels cotxes de luxe, que el manteniment moltes vegades supera el cost inicial.
Parlant ja que hem fet una incursió en el món de l'automòbil, es comentava doncs, que un 40% aproximadament del parc automòbil doncs, tenia ja una certa edat, que es tenia que fer la renovació per una certa eficiència energètica. També pot ser, diguem, un indicador dels recursos que pot tenir una gran part de la ciutadania, que dius, no, és que si tinc un vehicle que té 5, 10, 15 o 20 anys i que està bé, el mantenc perquè el cost de fer una renovació no és assumible.
No, és completament desorbitat el que ha pujat el preu dels vehicles. De la mateixa manera que molts altres, fins i tot ho hem vist, Andorra sempre ha sigut famosíssima pel mercat de segona mà que hem tingut. Ara mateix el mercat de segona mà també estan en uns preus que són desorbitats, és a dir, no ho havíem vist mai, això. I és sorprèn moltíssim. Llavors, clar, lògicament se'ns demana que hi hagi aquesta renovació precisament pel tema energètic, per tema de contaminació, però després també se'ns fa molt complicat de poder fer aquesta renovació.
I tant.
Clar, perquè estem parlant de 20.000 vehicles entre 10 i 20 anys i 20.200 i alguna cosa, i 20.000 i escaig que tenen sobrepassen 20 anys.
Completament.
Que, bueno, sí, que és, alguns és que si estan ben mantinguts també
és el
no
que
passa res.
Dir, és a dir, no és el mateix que als anys 90 tinguessis un cotxe de 20-30 anys, que llavors ja t'estaves parlant dels anys 70, que avui estem a 2025, si parles d'un cotxe de 20 anys és del 2000 i pico. És a dir, jo mateix tinc una moto que és del 2005, acaba de complir 20 anys, em va com el primer dia. És a dir, estic encantadíssim, per què me l'he de canviar si realment em dona la necessitat que vull. O sigui,
i la sostenibilitat està aquí.
Clar, també.
Exacte.
També.
Si dius, sí que trenques una mica un cicle de consumerisme, per dir així, de la societat moderna, dius, però bueno, tinc un producte que està ben fet, que és fiable, que està mantingut, dic, per què tinc que fer funcionar la fàbrica i generar residus i altres coses, quan aquest producte doncs, té una duració de vida d'equips anys i quan s'acabi, doncs ja s'acabarà i
ens diuen, que arreglem la rentadora perquè és més, més sostenible, i ara ens diuen que en canvi no, que ens canviem el cotxe perquè tal, no? Doncs jo crec que és la mateixa dinàmica.
I en tema de vehicles passa el mateix. Abans portaves un cotxe al taller, te'l reparaven, ara no, ara recanvien.
Sí.
Ara no són reparadors, són recanviadors de peces. Per tant, aquí la sostenibilitat, ostres, està molt bé que ens demanen i que nosaltres el renovem els nostres vehicles, però també si aquests vehicles cada cop que hem de fer una reparació en comptes de reparar i que et cobraran les peces i les hores de reparació t'han de cobrar mig cotxe nou perquè t'han de canviar-ho tot, és que tampoc surt a compte. És a dir, un cotxe de fa 20 anys encara el podies tocar, encara podies obrir el motor i tenies totes les peces allà, ara no, ara és impossible. Per tant, els mecànics estan enganxats.
Sí, exacte, ja tapen el motor perquè no puguis veure res en realitat.
Sí,
i que no...
Sí.
Parlant d'aquesta, diguem, eficiència i visió doncs, de protecció del medi ambient, l'altre dia em van passar una foto que hi havia Europa en un mapa mundi pintat d'un color blau i la resta del món
marró,
amb els altres països, i deien, bueno, és que aquestos volen doncs, canviar una miqueta la faceta del món, que la resta sigui més sostenible
aquesta
i més eficient.
És l'altra paradoxa, exacte.
I dius, nosaltres som 500 milions i alguna cosa a Europa, quan veus la resta del món i el que hi ha en altres països, diguem, amb menys infraestructures i altres, diu, bueno, és que enviem la brossa allà, o ells tampoc no tenen aquesta consciència ecològica, dius una miqueta...
És molt irònic. És molt irònic,
no,
sí.
Europa està agafant la responsabilitat de ser els pioners amb aquest canvi, quan no sé si en realitat suposa, no sé si el 5 o el 7%
de la contaminació global.
És a dir, també, ostres, és lògic que la gent pensi, ostres, mentre països com la Xina, la Índia, Estats Units, Rússia no facin aquest canvi de mentalitat, nosaltres, Andorra, per què ens hem de canviar el cotxe perquè això sigui més sostenible? Realment no és per treure-li valor, perquè realment tots ho hauríem de fer, però clar, és que som una puça.
Sí.
No som res més que una puça aquí.
Sí, són el que vols ensenyar, però és l'arbre que tapa el bosc, per dir-ho de manera.
Sí.
I tant.
Bueno, ja... És un tema que s'està plantejant a nivell d'Europa, que deien que els 2035 volien eliminar els vehicles de combustió.
Ara cada cop van pujant.
I ara, clar, s'estan donant compte també tota la repercussió en la cadena de producció.
El residu que provoca també tot el tema elèctric, o sigui, tots els cotxes elèctrics, els residus també els creen. aquests cotxes, o sigui, clar, hem de ser una mica conscients també d'on surt tot el tema de les bateries, no? Llavors, bueno, surt més a compte o potser que comencem a veure si hi ha algun altre tipus de combustible que sigui més,
jo diria
més factible.
Quan, d'aquí 100 anys, segurament, quan mirem en retrospectiva, veurem que el boom aquest dels cotxes elèctrics haurà durat l'etapa que estem vivint ara. És a dir, això té una caducitat perquè realment no és sostenible.
És que les bateries no es poden reciclar.
No es poden reciclar. El liti és un material finit al món i que cada cop és de més difícil extracció i encara produeixes molt més per poder-los treure i tractar. Per tant, no pot ser. És a dir, ja hi ha empreses que estan apostant molt fort pels combustibles d'hidrogen. Veurem com d'aquí uns anys, quan el mercat ja sàpigui com treure-li rendiment en això, perquè ara mateix, si no estem anant cap aquí, és únicament perquè ni petroleres ni fabricants encara hi poden tindre la rentabilitat. Quan vegin que això sí que ja pot ser rendible, ja faran el canvi quan els interessi. Però ara, de moment, ens toca a nosaltres lidiar amb aquestes bateries que bé, sí que són una part de solució, però no és la solució definitiva, ni molt menys.
Sí, els lobbies són potents, per dir-ho així. Però
no, que va.
No, són res, no? Quasi bé res. Parlàvem del món digital. Bé, malauradament el phishing augmenta per les empreses un 285%, més delictes digitals cada dia. L'altre dia hi havia també doncs, una utilització indeguda del cap de govern amb una estafa, per dir-ho així, d'inversió. Dius, caram, això són els nous gàngsters, no?, per dir-ho d'una manera.
Sí, completament. Mira, abans ho comentàvem, ahir mateix, escrolejant per Facebook, em va sortir un vídeo aquests que sortia al cap de govern amb una veu que clarament es veia que era falsa, parlant de la capacitat d'inversió d'aquesta empresa, que tots els andorrans ja ho estaven fent i que això s'obria a tothom, no sé què. De seguida el que vaig fer és reportar-ho, passar-ho a la pàgina oficial de la policia d'Andorra, per si els hi podia servir d'ajuda per rastrejar l'origen d'aquesta estafa, però em sembla que estem arribant a uns punts demencials que s'utilitzi la figura del cap de govern, però bé, també hem vist que s'utilitza la figura del rector de la Universitat d'Andorra, del director del Col·legi de Metges.
Sí, sí.
No sé, és demencial, la veritat.
És el que s'està fent, que ara, és també la bomba de la intel·ligència artificial, al final s'està traient un suc brutal a tot el tema de la intel·ligència artificial. Doncs cada cop costa més poder
detectar
quan és intel·ligència artificial i quan no, i doncs clar, què passa? Que bueno, nosaltres, perquè estem més ficats en aquest tema, doncs recorrem més a les xarxes socials i a l'internet més sovint, però la gent que no està acostumada, doncs lògicament doncs aquesta gent se l'ha de protegir més en aquest respecte, lògic.
Aquí és un camp que, bé, nosaltres tenim els recursos que tenim, l'ampliació, diguem, de tot el que és protecció digital per la ciutadania, potser encara hi ha doncs, feina per fer, a part de, bueno, ha sigut notícia fa pocs dies que la Resma Punjabi, la presidenta de l'APTA, la directora de l'APTA, doncs, tancava la porta al seu càrrec abans del final del seu mandat, posant en complicació també un cert funcionament que només algunes decisions agafava, sí, diguem, la direcció. Dius, caram, no? És donar només un braç de palanca a una persona i que després, a partir d'aquí, si aquesta persona no hi és,
què
fem?
Exacte. Bé, això passa en molts sectors de la nostra administració. Veiem, per exemple, en societats o en comerç, que si tens una persona encarregada d'allà que està de vacances o està de baixa per qualsevol cosa, el sistema s'atura, és a dir, i aquí en protecció de dades també s'està passant el mateix. Lògicament, han tingut un boom importantíssim de feina, perquè hem passat de 0 a 100 en matèria de protecció de dades a Andorra, amb l'adequació de les normatives europees, internacionals, i hem vist que la seva capacitat d'actuació, lògicament, estem parlant d'una directora, i no sé si de dos o tres inspectors, més el petit grup de treball que puguin tenir. Per tant, és lògic que si una directora marxa, el boom sigui brutal. Ara bé, tal com ha anat tot el tema, doncs aquí és una guerra interna que sabem tots que porta molt temps a dins, una disputa que bé, ahir mateix vam veure, just després de les declaracions, la rèplica que em feia el Jordana de Demòcrates per Andorra, titllant-la precisament d'irresponsable per haver abandonat el càrrec i deixar precisament aquesta agència sense protecció d'aquí a final del mandat. m'ha estranyat també, i tal com avui també em sembla que ho ha dit la Resma mateix en xarxes socials, que va ser el mateix Jordana qui li va demanar fa mesos que dimitís per als problemes que va haver-hi, per al tema dels sous i tot. Per tant, jo en aquest sentit tampoc hi he entrat molt en profunditat i no sé ben bé fins a quin punt hi ha una responsabilitat d'uns o dels altres, però penso que no se li ha donat l'honorabilitat que li pertocava en aquesta agència, que tots hi hauríem de ficar-hi més per tenir una bona agència de protecció de dades. La Resma, pel que em consta, mala feina tampoc ha fet, és a dir, també jo la conec i sé que és professional en aquest sentit, però bé, el que hagi realment pogut passar internament, ens ha dit que ho ha ficat en mans de fiscalia, suposo que a poc anirem traient aigua més clara sobre això.
Sí, els rifirrafes no sabrem mai la veritat completa. No,
els draps bruts acaben rentant a casa.
Però bueno, partim sobre la mateixa base, o sigui, ens estem trobant de que les administracions, com els llocs, estan obsolets, o sigui, ja obsolets, no, disculpeu, estan saturats. En overbooking, estan sí. Realment doncs, que en una situació límit de que tenen més feina de la que poden assumir, no? I no només en aquest, o sigui, en el SAS, a tot arreu estem en la mateixa situació al final. O sigui, clar, ara mateix ens trobem de que no tenim ningú a nivell en aquest lloc de feina, però és que segurament amb els mateixos problemes que hi ha hagut a tràmits aquests dies en els que es trobaven cues des de fora, doncs bé, ens trobem de que realment no podem donar abast a totes les necessitats que té Andorra ara mateix.
Sí, parlant d'abast, es comentava doncs, també lo de la cita prèvia a govern, que segons el que vulguis fer, doncs, si no en tens,
oblida-te'n.
Agafa paciència perquè és necessari.
Ara... I si en tens, tampoc et pensis que t'atendran de seguida, sinó que l'hora te la menjaràs igual. No sé, per experiència, hi ha un problema a tràmits. Sens més, malauradament.
La problemàtica podria ser que, i ho vàrem comentar abans d'aquesta parada estiuenca que hem fet de la tertúlia, que hi havia empreses que anaven agafant hora, cita prèvia, cada dia, si la feien servir molt bé, si no la feien servir no passa res. Clar, aquí també doncs, és un greuge, o pot ser un avantatge segons el tràmit que tinguis que fer d'agilitat per l'empresa i tal, però clar, això és la política de l'embut, no? Dius, si totes les empreses d'Andorra demanen cita prèvia per cada dia, arriba un moment que forçament ja no hi ha hores.
Exacte, sí, però igualment també el problema... Està clar que això és una picaresca que a mi no em sembla gens bé, però és veritat que si demanes aquestes hores i després no hi vas, aquesta hora passa el següent. Però igualment veiem que les cues són interminables tot i tenir cita prèvia. Això vol dir que realment no hi ha una eficiència dins del funcionament de tràmits. I es veu clarament veient quantes taules estan ocupades amb atenció al públic, és a dir, no estan totes cobertes, i això vol dir que no hi ha el personal suficient per poder-lo atendre.
I a part que a vegades doncs, això no has d'anar a tràmits doncs, per portar uns papers que són duplicats, o sigui, moltes vegades es fan tràmits absurdament. Això també s'hauria de començar a contemplar si realment volem descongestionar una miqueta aquestes llistes d'espera, no?
Hi ha una part de digitalització que encara hi ha un pas per fer.
Exacte.
D'aquí que estem al nivell de Lituània, potser hi ha encara un marge, un delta molt important.
Hi ha molt marge, sí. Lituània és veritat que sempre s'ha agafat com a gran exemple, com a gran pionera, i em sembla que potser ja fa cosa de 10 anys que té el 100% del servei administratiu digitalitzat. És fascinant. A Andorra estem en un percentatge bastant elevat, la veritat sigui dita, i en els últims 3-4 anys, segurament post-pandèmia, ha hagut una apretada molt important en aquest sentit. Ara estàvem veient notícies també del tema de les obertures de comerç, el que penso que és molt important, i en un país petit com el nostre crec que
és necessari.
És necessari, i a part que segurament serà molt més fàcil que amb grans corporacions.
Clar, del que dius, m'has llegit el pensament del tema que tenia preparat sobre les obertures de comerç, que la ministra Marsol deia que, bueno, que es limiti a un sol tràmit, que sigui molt més ràpid, molt més àgil. Ara, també, es té que separar la grana de la palla, no?, per dir-ho així.
Sí.
No és el mateix una persona que ja està instal·lada, que dius, bueno, doncs vull obrir el meu comerç i té que ser ràpid i fàcil, perquè ja porto X anys al país i tal, que una persona forana, que dius, bueno, sí, vull obrir un negoci, com ho vull muntar, garanties... Clar, hi ha diversos casos per dir-ho així.
Això és un tema que fa molts anys que defenso, que el primer que s'hauria de fer és invertir el procediment. És a dir, ara aquí et demanen fins a la sang d'unicorni per poder obrir en un comerç, està estipulat que en menys de 3 mesos ho tens quasi bé impossible per obrir una societat o un comerç que pugui ser plenament operatiu. Si agaféssim exemples, em sembla que és precisament a Anglaterra, que el procediment quasi és a la inversa, és a dir, demanes l'autorització d'obertura d'un comerç, l'autorització la tens en escassos dies i pots començar a operar, i a partir d'aquí tens un marge de temps per poder presentar tots els tràmits que són necessaris. Que no els presentes, llavors sí que se't cau el peu. Et tanquen el comerç i, a més, segurament tindràs una multa administrativa. Mm-hmm. Però, com a mínim, tu ja tens la possibilitat d'operar des del moment que decideixes quasi fer aquesta obertura de comerç. Nosaltres, quan obrim una societat, per exemple, aquí a Andorra, és molt curiós perquè obres la societat ja directament ha de nombrar un administrador únic o administradors mancomunats per portar aquesta societat, i des del moment que fas aquest nombrament, aquest administrador ja ha de cotitzar la CAS. Què passa? Que d'aquí fins que aquesta empresa o aquesta societat no comença a produir, a lo millor passen 2-3 mesos que tu estaràs pagant a la CAS per quelcom que no estaràs rebent a dins de l'empresa. Per tant, és una pèrdua de diners de cara a la gent que, ostres, sap molt greu que es doni d'aquesta manera. Per tant, des del moment que tu et dones d'alta la CAS, hauries d'estar ja directament autoritzat a exercir la feina per la qual has obert.
Si no, com cobreixes aquesta?
És que si no, no cobreixes. O sigui, estàs en dèficit els primers mesos perquè has d'anar cotitzant sense generar res.
O sigui, ja no és només això. És que si tu estàs llogant un lloguer, aquest lloguer s'ha de pagar. Has de pagar, bueno, mil històries per poder obrir un negoci. Llavors, bueno, tot això has de poder-ho també percebre, no? Doncs bé, doncs quan més ràpid es pugui fer, abans podràs percebre tant dels diners a nivell administratiu, no?
Jo diria que el canvi principal hauria de ser aquest. Ja que s'obliga a que una persona cotitzi la CAS des d'un moment determinat, l'administració també hauria de tindre l'obligació de que en aquest mateix moment determinat la persona pugui començar a generar, per precisament poder cobrir aquestes costes. Si no, al cap dels mesos o quan aquesta persona ja tingui totes les autoritzacions, llavors que comenci a cotitzar, però no que se l'obligui 2-3 mesos abans, quan no hi ha cap tipus de producció ni de generació de la seva empresa. És que a mi em sembla que no s'entén,
no,
això.
No s'agafa ni de cap de
no.
Del que dieu, hi ha hagut un canvi perquè empreses puguin tenir domiciliació amb un coworking, per exemple. Això potser ha sigut un pas també per tenir una certa agilització, però clar, tots els casos no són els mateixos. No és el mateix si vols obrir, per dir alguna botiga de submarinisme, bueno, encara que a Andorra la pràctica és una miqueta complicada, que evidentment doncs, ets
marketing,
arquitecte,
sí.
Fas màrqueting, et dediques a arreglar ulleres, o ets rellotger, o una altra cosa, que et fa falta un espai físic.
Sí, exacte. Hi ha moltes casuístiques diferents. Després també veiem que últimament el gran boom d'obertures d'empresa són precisament, i això dient en plata, són empreses bústia, és a dir, únicament per tindre la seu social aquí i després l'operació ja se la munten com vulguin, però és increïble. Mira, per exemple, moltes vegades ho he dit, des del Comú de la Massana, quan fem les autoritzacions de les obertures dels nous comerços, el 70-80% dels comerços quasi comparteixen el mateix objecte social, que és quasi bé sempre el mateix, estructura digital no sé què, creació de pàgines webs, assessorament, és a dir, és una cantarella que es va repetint. Això vol dir que al cap i a la fi el que acaba generant aquella empresa és únicament això.
No aporta res.
És una seu fiscal física perquè aquesta persona o aquesta societat
pugui tributar. Tanca pisos per a la gent que pugui viure aquí a Andorra, no genera a nivell de llocs de feina,
res
més. O sigui que, i aquesta persona segurament no viu ni aquí, llavors és una persona que tampoc aporta
és per gestió
del teixit
de patrimoni
econòmic.
Propi, però poca cosa més.
Exacte.
En aquest àmbit, bueno, Irlanda va ser una miqueta un dels precursors també per terreny, superfície, sí que hi ha empreses per al tema fiscal que els hi va agradar més doncs, instal·lar-se allà. Però el pas 2 seria, sense que sigui un greuge a desfavor del país, dir, bueno, doncs, molt bé, doncs, aquesta tipologia d'activitat i d'empresa, doncs la tributació serà diferent.
Em sembla perfecte.
Sí, però aquí també entrem en temes de discriminació, més que res pel que ens obliga Unió Europea. Recordem que dins del tractat que es vol aprovar aquí a Andorra hi ha moltes casuístiques que això no es contempla, és a dir, no pots fer diferenciacions. Avui em sembla que el cap de govern deia que no, que realment aquestes noves inversions estrangeres hauran de tributar més. Ostres, això em sembla que directament està prohibit també, és a dir, no pots fer una distinció si entres a dins d'un mercat comunitari, a dins de les quatre llibertats principals, entre les quals hi ha la d'establiment i la llibertat de capitals de la Unió Europea. No pots establir una discriminació per origen d'aquest capital. Per tant, no sé, ens estem mossegant la cua en aquest sentit.
Sí, és una miqueta el peix que es mossega la cua,
sí.
O fas un paradoxe.
Estem un altre cop amb el mateix. La teoria la tenim molt clara, però ara bé, aplicar-la és un altre sentit.
Sí, veurem com desenrotlla la troca una miqueta, sí. Perquè clar, cada vegada s'embolica més i cada vegada, doncs, el que deies tu, no? Potser fem parxes i al final dius, bueno, és que al final tenim una cosa que no és homogènea i que també, per tota la part, diem, de consultories, despatxos d'advocats, gestories i tal, és estar el dia a dia, o sigui, perquè
I avançar-nos del dia a dia.
I avançar-te també.
Sí, a la que ja hi ha un esborrany de proposició de llei, ja ens l'hem de començar a mirar, perquè precisament en el moment que això entri en curs, ens esclataran els morros, o sigui, hem d'estar preparats perquè... Jo aquí crec que també hi ha hagut una sobrenormativització brutal que en part també ha provocat molta inseguretat jurídica de cara als clients i de cara a la ciutadania en general. És a dir, que ara mateix no saps com està el tema de les residències, el tema de la inversió estrangera, el tema de les quotes, perquè t'ho van canviant cada 3 mesos. Llavors, ostres, és veritat que s'ha de blindar moltíssim, però s'ha de donar una seguretat en aquest sentit de dir, escolta, el que estàs invertint ara, tingues la tranquil·litat que demà no t'ho modificarem de dalt a avall, perquè és que si no, tampoc no estàs generant un atractiu de cara a l'emprenedoria que es pot donar no només de fora, sinó d'aquí mateix, d'Andorra.
I del que dius, no diríem un afegit, que el cap de govern l'altre dia diu, bueno, 2026 hi ha una certa liberalització de lloguers a sobre unes certes condicions, dius, clar... Hi ha molts certs, no? Dius, o sigui,
certs.
Sí. És cert que hi ha una línia, diguem, molt ampla, del ventall, per dir-ho així.
Crea una inseguretat, això, que és... La gent no està tranquil·la amb aquest respecte, o sigui, no sap si podrà seguir visquent, no sap si podrà seguir... Bueno, és que, clar... No es poden anar fent les coses, com tu deies abans,
pedaços,
amb remaches. No es pot, perquè crees inseguretat, crees, doncs això, no? Una incertesa de com poder solucionar, com poder avançar, és el que dic abans l'altre dia parlant amb la meva mare. Ara mateix, si no tens algú que et faci la comptabilitat en una empresa, estàs fumut, perquè és que no saps ni per on començar. Doncs bé, cada vegada tot es complica més, tot es fa tot més difícil, no? Doncs bé, doncs no crec convenient que un cap de govern vagi dient que, bueno, certa cosa farem, certa cosa anirem fent, anem tirant aquesta pedra, anem a veure quina onada deixa anar, no, doncs llavors anem a veure qui s'emprenya, qui... No es poden anar fent les coses així, i més en un moment de en el que estem canviant en una velocitat abismal, no? Llavors, bueno, anem a veure com avança, però...
Això m'has recordat també les declaracions, no sé si són d'avui o d'ahir, que em vaig quedar quadros de precisament el cop de govern que va sortir recriminant a la Roja Agili que no hagi aturat la construcció de torres.
Perdona, però és que no era culpa seva, que no va ser ella qui va donar l'okay.
Ostres, de què estem parlant? Jo em pensava que realment era de broma. Vaig entrar a la notícia i no, ho va dir, que recriminava la Rosa Gili de no haver aturat la construcció de torres.
Però si els permisos els van donar amb el seu...
Sí, la legislatura anterior, vull dir, no ho acabo d'entendre.
Bueno, del que diu també, hi ha hagut doncs una recriminació del cap de govern amb la Carim Montaní i el grup Andorra Endavant que els qualificava una miqueta d'extrema dreta, no? Dius, aviam, si t'estimes el teu país i vols defensar doncs uns valors, dius, bueno, aquí hi ha cadascú té els seus, diguem, principis, no? Per dir una manera, però dius...
Andorra, si comencem amb el joc que ja porten temps a Espanya o a França de començar a posar etiquetes, no acabarem bé. Ja està clar que el discurs d'Andorra del davant és un discurs que tira molt de populisme, però escolta, que facin el seu discurs, que govern, perquè recordem que un discurs tipus com el d'Andorra endavant té èxit quan realment hi ha un problema anterior. És a dir, si no hi ha cap problema, un discurs com Andorra endavant, a tothom li semblaria disparatat. Però si realment la situació actual està arribant a uns nivells crítics, lògicament els discursos que se sobresurten tant de lo que diuen aquests discursos oficials tiraran endavant precisament per això, perquè seran la novetat i molta gent caurà en aquestes provocacions. Llavors, ostres, abans de criticar les possibles animalades que pugui arribar a dir Andorra endavant, mira el per què estan generant aquests continguts i per què està en auge aquests discursos. Segurament el problema el tindràs a dins.
Exacte, el que no es pot fer és entrar dintre de com estan portant la gestió del Congrés, per exemple, a Espanya, que l'únic que fan en comptes de portar, l'únic que fan és discutir-se entre ells i insultar-se.
Fotre-se bofetades, sí.
Exacte. No podem arribar en aquest estat. Som un país de... que som ara 85.000, és que cada dia augmenten 1.000 persones, no? Però són poquets, o sigui, és que parlant la gent s'entén, no? Això era un lema, no?, de l'època. Doncs continuo pensant que realment la via s'ha d'arribar realment a un diàleg, i un diàleg en el que tu pots criticar, però has de poder aportar, no? O sigui, no ha de ser una criticació buida, no? Al final, doncs jo crec que dintre d'un Parlament has de poder donar i que se't pugui donar i que tu puguis respondre, no? Però sempre dintre d'una base no populista, o sigui, a la gent al final li acaba cansant que tu diguis bé i l'altre digui mu i digui... no pot ser, o sigui, no estem en un pati d'escola.
Crees encara més desafecció.
Exacte.
I aquí a Andorra crec que encara no estem ni molt menys en aquests extrems i encara existeix una noblesa dins del món polític que, ostres, encara hi ha cert tracte. Mira, per exemple, avui m'ha agradat molt que el Gavi Fernández ho ha dit a l'editorial que fa cada matí, que la resposta que va tindre ahir tot el cercle polític a la dimissió de la Judit Casal, sí. Realment es veia que no era postureig i que realment tothom que li va agrair la feina, que li va reconèixer els anys que ha estat i la lluita que ha dut a terme, realment es notava que aquí hi ha sinceritat i penso que aquí encara estem en un...
Hi ha una part d'humanisme.
Una part, encara queda una miqueta d'humanitat i espero que pugui seguir sent així. Ara bé, és veritat que tampoc donem molt la pinta que anem per aquest camí, sinó que anem per via inversa.
No, però del que dieu és cert que potser aquí a vegades doncs, hi ha grups polítics o formacions o persones de dintre d'una formació política que, diguem, llencen l'alerta sobre algunes coses. El govern fa la política de l'estruc, que fico el cap dintre la sorra i aquí no passa res i m'amago, i a partir d'aquí al final dius el temps dona la raó.
Exacte.
I dius, ostres, dius, si l'haguessis escoltat, encara que no és del teu color polític o tal, que sigui, diguem, Concòrdia, PS, Andorra
sí,
Endavant,
sí,
o sigui,
que sigui.
El que sigui, dius, caram, si tenien raó, dius, i els heu criticat, els heu, diguem, estigmatitzat, i al final, dius, el fons del missatge que donaven era la realitat,
tenia,
no?
Exacte, sí, tenia alguna cosa de raó, segurament, i tant.
És una cosa, no diríem complicada, però sí. un art delicat, per dir-ho així.
Sí, moltes vegades els egos estan per sobre de l'assumpció de realitats. És a dir, només perquè ho hagi dit l'altre, jo ja m'hi he de negar automàticament. Ostres, això no és així. I jo, per exemple, ara mateix que estic en una situació d'oposició, que no m'agrada dir-li així, sinó que estic a la minoria, però estant a l'oposició d'un comú, no em dedicaré a dir no a tot el que proposi el comú, tot el contrari, hem votat la tira de coses a favor perquè realment pensem també que són coses que són positives per a la parròquia. Posem el crit al cel quan toque, però també assumim quan quelcom s'ha fet bé, quan és veritat, és a dir, no hi ha cap tipus de problema, i això sembla que sigui molt curiós.
Tornem amb el tema de la humanitat, o sigui, s'ha de ser humà, al final tenim la capacitat de poder raonar, no? Doncs jo crec que quan entres en política ho has de poder tirar endavant, això.
Sí, és saber una miqueta posar una miqueta de gra i de sal i de sorra quan fa falta. Bé, per acabar, una cosa que segurament tu, Guillem, t'agradarà, 35 espectacles presentats per l'ambaixada francesa dintre de la temporada Olalà, com diuen.
Exacte,
bueno, hi haurà un ventall de, entre teatre, més altres actuacions, doncs, important. Bé, és cert que nosaltres tenim un metling pot a nivell cultural aquí al país que sí. Potser envejable per d'altres, eh?
Sí, ostres, el tema de l'Olalà, jo és de les coses que més bon record guardo de la meva època de conseller de Cultura a la Massana, perquè cada any era una cita ineludible que ens venia a veure el Jerome de l'ambaixada francesa, que és el que capitaneja tot aquest tema, que recordem és una iniciativa que em sembla preciosa de l'ambaixada francesa, precisament per poder donar a conèixer la cultura francesa i promocionar-ne tant l'idioma com les seves arts, i cada any ens venia el comú amb el ventall de propostes que tenia per nosaltres. Recordem que fan propostes a totes les parròquies, sempre hi estem, ja estem molt d'acord i ho acabem fent, i hem tingut grandíssims espectacles i ara que s'està presentant la nova temporada veig que també segueixen en aquest àmbit. Una cosa que també em va agradar molt és la bronca que se'ns va fer, em sembla que va ser l'últim any que era Consell de Cultura, que se'ns va fer molta bronca en aquest sentit de dir, ostres, mira, a l'ambaixada agraïm molt que sempre ens doneu aquest suport per aquestes iniciatives, però trobem a faltar molt, i això és veritat, trobem a faltar molt que la mateixa administració faci contractació d'espectacles francesos. És a dir, veiem sempre festes majors, quan organitzem festivals, qualsevol cosa, tirem sempre ens anem cap a baix. És a dir, molt poques vegades portem grups de rocs francesos o de pop o coses així. I costa, em va fer reflexionar de dir, vale, sí, està molt bé que l'ambaixada proposi que nosaltres acceptem, però carai, és veritat que tenim un altre país veí que a més té molt bon material. Té molt bon material i segurament molt més desconegut a Andorra que no pas a l'espanyol o al català, en aquest sentit. I em va agradar molt perquè va ser molt directe i em va fer reflexionar en aquest sentit.
Bueno, els que tinguin interès, que mirin el calendari i veurem que hi ha un oferta.
I que hi vagin, perquè sempre les aportacions que fan són brutals i normalment sempre tirem molt amb humor, que l'humor francès ja sabem tots que és un espectacle, o sigui que molt bé, molt bé.
Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, com sempre.
Un plaer tenir aquí. També que Roger, gràcies per haver estat amb vosaltres
avui.
Moltíssimes
gràcies a vosaltres.
Bueno, us dic felicitats per demà per els vostres 10 anys de matrimoni, que
I tant.
Hi ha un ocellet que m'ha dit que passa molt ràpid, que ho celebreu molt bé. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.